L'Hora Negra.
Maica Navarro, bon dia.
Uf, quina energia, no? Bon dia.
Com estàs?
Ha sonat com una bèstia que està tancada durant molt de temps i l'obren la porta com un toro desbravau. Carai, això seria.
Carai.
Assisteix això, toro desbravau?
Segur que no. Segur que no. Escolta'm, tenim una mica de delay, Maica. En qualsevol cas, avui estàs de fase 1. Entenc que ja pots portar gent a casa, tu. Et queixaves que havies passat aquest confinament tota sola?
No, jo no em queixo mai. M'havia passat amb el Simón, sola res. No, jo sola no. Ha sigut un confinament molt interessant. Sí, ja puc portar... De fet, ja he fet un llistat i he anat avisant a la gent que anirà passant per casa a poc, de manera controlada, però sí, ja tinc un llistat.
Mm-hmm. Escolta, Maica, ha estat una setmana,
que
sens dubte...
No he rebut cap avís, no?
No he rebut cap avís i cap invitació, tampoc, de moment. Vull dir que no formes part d'aquesta agenda. Aquí no sé si convidaràs, ho dic perquè s'ha quedat sense feina ara, és el cap de la Guàrdia Civil a Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Sens dubte ha estat una setmana marcada per aquest nom propi. I m'agradaria que ens ajudessis a fer un retrat del personatge, Maica, perquè era un dels tinents coronels amb més poder dins de la Guàrdia Civil, un dels homes de màxima confiança de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el motiu finalment del cessament no ha estat ni la relació que va tenir amb Trapero arran de l'1 d'octubre, sinó que ha estat l'informe sobre la manifestació del 8 de març, doncs, en el qual es donaven dades falses i fins i tot s'havia manipulat la declaració d'un testimoni.
A veure, per parts, jo crec que hem de recordar una mica la figura de Diego Pérez de los Cobos, que és veritat que tu mencionaves que havia estat un càrrec de confiança de l'època de Fernández Díaz, però segurament va ser de molta més confiança de l'Alfredo Pérez Rubalcaba. Diego Pérez de los Cobos és germà del que va ser president del Tribunal Constitucional fins al 2017, el Francisco Pérez de los Cobos, i jo crec que el Francisco Pérez de los Cobos l'hem de recordar perquè ell era el capdavant d'aquest tribunal quan el 2 de desembre del 2015 es va dictar una sentència que va declarar inconstitucional la resolució del Parlament de Catalunya que marcava l'inici del camí a la independència. O sigui, aquest és el germà de Francisco Pérez de los Cobos, és a dir, es va parlar molt més abans del germà que de Diego Pérez de los Cobos. Diego Pérez de los Cobos havia tingut una carrera, tenia una trajectòria, una carrera professional ascendent a la Guàrdia Civil, de fet, havia participat en els serveis antiterroristes al País Basc, i és el 2006 que l'Alfredo Pérez Rubalcaba l'incorpora al seu gabinet com a assessor personal al Ministeri de l'Interior. Va agafar molta força en aquest ministeri. De fet, en aquell moment penja el seu uniforme i el seu dia a dia és amb vestit de civil com a tècnic en aquest ministeri de l'Interior, i el 2011, quan arriba l'Antonio Camacho com a ministre de l'Interior, l'anomena director del Gabinet de Coordinació d'Estudis, que és un càrrec que on el confirma el Jorge Fernández Díaz i on el torna a confirmar el Juan Ignacio Zoido. Per això dic que era un que va saber mantenir-se al capdavant d'aquest gabinet de coordinació durant tota aquesta època. I és en aquell moment, quan estava director del gabinet de coordinació, que el que feia era bàsicament definir i desenvolupar les polítiques de seguretat ciutadana coordinant a les diferents forces de seguretat. I ell estava al capdavant d'aquest gabinet d'estudi quan el setembre del 2017 el José María Romero de Tejada, que era en aquell moment fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, decideix que de cara a evitar el referèndum de l'1 d'octubre, a qui ha de coordinar a les diferents policies, recordar que en aquell moment estava Mossos d'Esquadra, hi havia una gran presència policial ja a Catalunya de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, doncs qui i decideix que ha de coordinar tot aquest operatiu, coordinar i dirigir aquest operatiu, és Diego Pérez de los Cobos, que és quan aquí molta gent a Catalunya li posem cara i rostre i comencem a escriure sobre ell. Ell va ser el coordinador d'aquest operatiu, que va resultar com va resultar, no cal recordar, i que durant el judici, primer del procés i molt especialment a l'Audiència Nacional contra el major Josep Lluís Trapero i la cúpula d'Interior, ell el que fa és posar aigua en aquesta funció de director i coordinador, treure's responsabilitat i dir més o menys que, escolta'm, que ell bàsicament passava per allà, quan tothom, vaja, tothom que va estar allà, i va ser molt, molt important la declaració del que era número 2 de Mossos d'Esquadra, Ferran López, quan va recordar amb seu judicial, escolti'm, el senyor Fernández, el senyor Diego Pérez de los Cobos no només coordinava, sinó que a més tot el dispositiu que van plantejar Mossos dels binomis a les portes del col·legi li va donar el vistiplau i estava més que informat. Una altra cosa és què va fer amb la informació i com ho va gestionar després. Per tant, el que jo volia ressaltar, Diego Pérez de los Cobos, no ens quedem només amb la imatge final d'un Zoido o un Jorge Fernández Díaz. Era un guàrdia civil amb una trajectòria molt important dins de la casa, que en un moment donat és Alfredo Pérez Rubalcaba que li dona la confiança. I de fet, et diré una cosa, jo en el 2017, octubre del 2017, després, recordo converses amb Alfredo Pérez Rubalcaba quan ell ja estava de professor de la universitat com a químic i mantenia la seva amistat personal amb el Diego Pérez de los Cobos. I de fet m'havia arribat a dir, és com, és un home molt raonable, a veure com anirà bé la coordinació, en fi... Maica, és una altra història, però...
Deixa'm preguntar-te quines conseqüències pot tenir això pel judici a Trapero, que continua en marxa. Recordem que el judici a l'Audiència Nacional es reprèn el dia 8 de juny, per tant, d'aquí poc més d'una setmana, que quedaven encara algunes sessions, que ni Trapero ni la resta de jutjats no hauran d'anar presencialment a l'Audiència Nacional perquè es reprendrà per videoconferència. Aquest cessament, creus que pot tenir conseqüències pel judici a Trapero?
A veure, es poden fer moltes lectures, de les conseqüències. És evident, evidentment, l'última aparició pública de Diego Pérez de los Cobos com a estat va ser... Ja en aquell moment era responsable de la Guàrdia Civil a Madrid i declarant en el judici de Trapero, a més, no només declarant, però fent una... O sigui, declarant amb molta duresa contra el major, però fent un reconeixement a preguntes de la lletrada del major i de la intendenta de la Plana, que era que va acabar reconeixent que la vinculació directa que ell en els seus informes donava pel fet entre Trapero i connivència entre Trapero i el president Puigdemont en realitat era una percepció personal i no tenia cap dada objectiva. Per tant, bueno, jo crec que a l'hora de dictar sentència no. El judici del major i la Teresa La Plana i els altres responsables d'Interior. És cert, comença el 8 de juny, en aquesta primera sessió és importantíssima perquè el Ministeri Fiscal ha de donar, ha d'elevar les seves conclusions definitives. Què vol dir això? Que totes les primeres acusacions amb les que va, delictes amb els que acusava el major i la resta i la Plana es podrien acabar va convertint en una acusació de desobediència i ja oblidar-se de la rebel·lió i de la secessió. En qualsevol cas, i clar, un delicte de desobediència que implicaria penes no de presó, sinó d'inhabilitació per funció pública i expulsió de la policia. Aquesta sessió del 8 de juny, les parts la seguiran per videoconferència, com estaves explicant, però en el moment en què la resta de parts, tant el fiscal, el seu informe final, la Olga Tubau, el seu informe final de defensa del major i de la intendenta La Plana, després Cristóbal Martell, el lateral que recordem que ha portat la defensa de César Puig i de Pere Soler i del professor Fermín Morales, la defensa del César Puig, aquestes seran presencials. Es torna a habilitar la sala de l'audiència que està ubicada a San Fernando de Henares i aquestes sessions sí assistirà com a mínim el major Trapero si ha demanat assistir presencialment. Mm-hmm. Ell sí que hi serà. I l'últim dia serà el torn d'última paraula, que ja podem avançar, que en el cas del major i de la intendenta no la prendran i perquè consideren que tot allò que havien de dir ja ho van explicar en el moment de la seva declaració i que l'informe final de la Olga Tubau serà un bon resum d'allò que ells volen expressar, que és la seva innocència, en el sentit de una mica la tesi sempre del major. Escolta, amb l'1 d'octubre segurament podia haver estat millor, tots van cometre errors i jo el primer. Ara, és això un delicte? Que és una mica la mateixa reflexió que podríem fer amb això del 8M. El mateix és una qüestió molt, amb altres conseqüències, però molt paral·lela. Evidentment, autoritzar la manifestació del 8M va ser un error i tothom, allò, amb els dies, és evident que va ser un error. Ara, hi havia una voluntat delictiva de qui va autoritzar la manifestació de produir mal amb els que van assistir? Hi havia una voluntat real de contagi? Perquè al final és tan fàcil com que si la Guàrdia Civil té tan clar que allò era un delicte, escolta'm, doncs que s'haguessin presentat a la porta del delegat i haguessin obrir un atestat i prohibir-lo en aquell moment.
Maica, en quina posició queda la Guàrdia Civil després d'aquesta triple destitució? Ho dic perquè avui llegeixo una entrevista al diari El País a la portada, Margarita Robles, ministra de Defensa. En la Guàrdia Civil no hi ha riesgo de insubordinació. Ens hem de preocupar que hi hagi malestar dins la Guàrdia Civil? Hi ha soroll de sabres?
No, en absolut. Hi ha un malestar profund, però és un malestar canalitzat absolutament amb la gestió que està fent el ministre Fernando Grande Marlaska. A l'informe del 8M et pot agradar més o menys. Els companys del diari OES del diari OES van fer una informació impecable l'altre dia on van demostrar de manera objectiva com l'informe manipulava el testimoni d'un testimoni que havia un senyor que havia anat a declarar a la comandància de la Guàrdia Civil, i allò que va dir i va signar en declaració després es recollia de manera absolutament contrària en l'informe per dir allò que el Guàrdia Civil volia que digués, que era que se l'havia advertit que havia desconvocat la seva manifestació el 8 aquell cap de setmana pel risc de la pandèmia, i ell va dir que no s'havia suspès per això. Doncs, tot i negar-ho i signar la declaració, l'informe surt al contrari. Què vull dir amb això? Per tant, quan la directora de la Guàrdia Civil li demana al coronel Pérez de los Cobos què diu aquest informe, el coronel li diu que no li pensa facilitar la informació. I jo, particularment, crec que va fer el que havia de fer i que s'ha de ser molt íntegre per dir-li a un polític que no li facilita la informació. De fet, estic convençuda que el major Trapero, a la seva trajectòria com a responsable del cos i com a comandament del cos en diferents responsabilitats, li va dir més d'una vegada que no a polítics i a jutges. Per tant, havia de fer, de los Cobos, va fer el que havia de fer. Una altra cosa és que a l'informe digui el que digui, que, per cert, la jutgessa de Madrid no només ho dona per bo a l'informe, sinó que diu extraoficialment que és impecable l'informe de la Guàrdia Civil. És a dir, que la manera de mirar aquest... Hi ha moltes mirades que semblen que estem parlant d'informes diferents, però que aquí cadascú l'informe ho veu com li interessa. En qualsevol cas, no hi ha sorpresa, i el que hi ha és una incomoditat brutal amb el ministre, perquè consideren que s'ha saltat tota la línia de comandament, que la destitució del de los Cobos, que estava un pas de ser nomenat general, ha sigut, per aquesta raó de negar-se a facilitar informació, ha estat de tot inacceptable, i després perquè es va dimitir el DAO, que és el màxim responsable uniformat de la Guàrdia Civil, és cert que estava a punt de jubilar-se, que havia allargat els dies pel tema del coronavirus, però és igual, ell va evidenciar que marxava perquè estava descontent, i després perquè el número 3, el Fernando Santa Fe, també tinent general, va ser destituït. I per cobrir aquestes dos càrrecs tan importants, DAO i número 2, el Marlaska, en comptes de consensuar amb la resta de tinents generals, amb la cúpula de la Guàrdia Civil, i nomenar, com amb línia successora, altres tinents generals, el que fa és agafar directament dos generals i pujar-los al rang, i consideren que, bueno, i a més l'anunci d'aquella roda de premsa del Consell de Ministres anunciant una pujada de sou, el van interpretar com una, tot i que hi havia una lluita sindical i de les associacions professionals per aconseguir aquest increment de sou, van considerar que era doncs, una mica intentar callar la boca amb diners.
Maica, de fet, també s'ha comparat molt aquesta setmana, aquest episodi, molta gent ha posat damunt la taula el nom de Luis Roldán, no? Quan són coses que segurament no tenen res a veure, però s'ha volgut també posar en valor de que la Guàrdia Civil no tenia una crítica, no tenia un episodi fosc com aquest des de l'època de Luis Roldán, que recordem que, clar, va ser director general de la Guàrdia Civil, es van butxar uns quants diners, va desaparèixer, el van capturar Laos i després no era ell, el van acabar trobant... després s'havia amagat a França, crec. Vull dir que un episodi recambolesc...
Sí, a París, i es va entregar, sí, a la Tailàndia.
Sí, sí, es va entregar
de
a Tailàndia.
De fet, la Guàrdia Civil, al llarg de la seva, al llarg de la seva història recent, ha patit tres grans crisis. La primera és el cop d'estat del 23F, el 81, amb el Tejero com a protagonista, i la segona gran és la que comentaves ara, Ruiz Roldán, que el 98 va ser condemnat per malbaratament de fons públic, frau fiscal, suborn, estafa, i que es va arribar a endur 435 milions de les antigues pessetes, i a més va aconseguir gairebé 1.800 milions de comissions de les obres dels quartels de la Guàrdia Civil. De fet, avui a l'Espanyol, el company Luis un company periodista, entrevista a Luis Roldán, que explica, perquè ell ja va complir, sí, va estar fora de la presó, i que recordava perfectament com fa 30 anys Diego Pérez de los Cobos, que era un tinent, el Roldán li va demanar, com a director de la Guàrdia Civil, que li digués el nom d'un confident d'una informació contra... Estaven fent una investigació contra ETA, el tema antiterrorista, i li va demanar, li va ordenar que li facilités el nom del confident, i de los Cobos, que en aquell moment era un tinent, es va quadrar i va dir que no li pensava donar el nom, i li va dir que no. I...
Maica, recomano El hombre de las mil caras, que és aquesta pel·lícula de...
Espectacular.
L'Eduard Fernández fa de Francisco Paesa, va guanyar alguns Goya, i retrata, sí, molt fidelment tota la història amb l'embolic de Roldán, com el van amagar França i tota la pesca. Ho hem de deixar aquí, sí, Maica de Navarro. Jo... Digues.
No, ja està.
No, digues.
No, allò que en aquell moment era ministra d'Interior a l'Antoni Asunción, que era el valencià, sí, i que va...
Aquest el Belloc, no? El Belloc el va substituir, va quedar esquitxat, també.
El va substituir, efectivament. Perquè, clar, es va saber després que el Belloc, que havia fet tota aquesta història de l'entrega, es va descobrir que l'havien enganyat i que, a més, va pagar per la informació un dineral que se'l va quedar Paesa, que va fer veure que estava mort i no estava...
No ha aparegut aquest senyor, no? El Paesa, o sí?
Sí, el Paesa va aparèixer.
Va aparèixer,
sí, sí,
al final.
A més, a la localització de Paesa saps qui va participar? Paco Marco, Método 3.
Ah, veus, tot lliga.
No, home, no. El que passa que Paco Marco és un gran detectiu, tot i la campanya que se li va fer des de part del Ministeri de l'Interior, part d'aquest Ministeri de l'Interior de les Cloaques, que el va muntar aquesta operació indigna, aquesta investigació, col·locant-lo com el mal de tots els mals, amb l'única voluntat d'entrar en el seu despatx i mirar tots els informes per veure si hi havia algun informe que vinculés amb el ministre de l'Interior d'aquell moment, Jorge Fernández Díaz, va ser i és un gran detectiu privat.
Maica Navarro, cuida't, que vagi bé aquesta
Simón
fase 1.
Simón em mira amb una cara de...
Simón, els oients que sàpiguen que no és el doctor Fernando Simón, és el gos de la Maica Navarro, que no L'ha adquirit fa poc i es diu... és el Simón, eh?
Simón. I em mira amb cara d'enamorar, com dient, què explica la Maica?
Doncs mira, ara no et perdis el Jordi Puntí, faig una petita pausa i llibres per passar també aquest desconfinament. De seguida el saludo. Fins ara, Maica, una abraçada. Adéu.